Molt bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic setmanal d'Arts Escèniques, on us expliquem tot allò que passa als escenaris sabadellencs. Us informem puntualment, ja ho sabeu, sobre les estrenes previstes, teatrals i d'altres disciplines, sobre projectes que són a punt de veure la llum a les diferents sales, sobre espectacles en curs, que ja tenim programats en cartellera, però també us parlem de moltes altres coses, teatre musical, curiositats històriques del teatre de la nostra ciutat, les principals pel·lícules de la gran pantalla, recomanacions d'obres de teatre de Barcelona, notícies d'àmbit cultural i reportatges amb les valoracions del públic. Tota l'activitat escènica local la trobareu a l'Amunt al Taló i és gràcies a la feina d'un equip meravellós que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Ascens i els nostres tècnics Antoni González i en Roger Benet, i avui que us parla com a presentador en Marcel Castillejo. Estem vivint a Sabadell un final de curs sorprenent, teatralment parlant, com si fos temporada de bolets. De cop i volta, les propostes de teatre de les companyies locals comencen a germinar, a brotar. Aquestes setmanes no només hem comptat amb les propostes dels teatres de l'Està, Alexandre la Pirata al Teatre La Faràndula o Colomet al Teatre Sant Vicenç, sinó que també hem hagut de notar al nostre calendari obres com, per exemple, Fum, 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 el cabaret satíric i polític representat a l'Espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer, Testimoni de Càrrec a la Bàscula, Relats Mortals de Lluís Teatre a la Cava Orpí o Nit de Musicals dins la programació del Festival Observa. Al programa d'avui veureu que seguirem cobrint altres propostes que han aparegut recentment i que podem veure, potser només un dia o dos, en algun espai de la ciutat. Les companyies i els grups sabadellencs es resisteixen a tancar la temporada teatral, sembla. El que és clar és que cal reservar energia per poder impulsar la següent, que en bona part tornarà a dependre d'aquest conjunt de gent artista i motivada que no es cansa mai d'aixecar projectes i de remar a favor d'una Sabadell teatralment rica. Avui ens acompanya a l'estudi en Pol Juera, això vol dir que hem de comentar una notícia d'àmbit teatral.
Amunt al Taló. L'apuntador.
Pol, benvingut. Què tal? Bon vespre.
Bon
vespre.
Bon vespre.
Tornes a ser aquí. Això vol dir que tenim notícia, diguéssim, de l'àmbit cultural sabadellenc. Comentàvem que aquests dies ens trobem molta oferta teatral sota les pedres a la nostra ciutat, i un dels títols que ens ha cridat l'atenció a l'equip del programa és Soc una nou, un espectacle familiar de Zoom Zoom Teatre, no?, que ens parla del tema dels refugiats. Explica'ns de què anirà.
Efectivament, per això sóc aquí, per parlar-vos d'aquest projecte. Abans de res, a l'Espai Cultura, de Sabadell, és el dia 17 de juny a les 6 de la tarda, es presentarà el projecte Soc una nou, com tu molt bé has dit. És una producció de Zoom Zoom Teatre, igual que tu has dit, que el 2021 ja, per posar aquí titular, va rebre el premi FETEN a la millor direcció i interpretació coral.
Que és un premi important, eh?
És un premi important dins el món teatral. T'explico una miqueta de què va l'obra?
Vinga.
Som-hi. L'obra ens explica, doncs, la història d'en petit Omar, sí, que va viatjar a Itàlia en pastera, sol i abrigat amb una armilla salvavides, vull dir, el que és un refugiat, com ens l'imaginaríem, no? Ell és orfe de pare i mare i va passar, doncs, els primers dies de la seva vida en un centre d'acollida, fins que va escapar per por a que el tornessin a enviar a la guerra. Una trama dura. Mm-hmm. No? I bastant realista, connectada amb el món real de tot aquest col·lectiu de persones que anomenem, doncs, els refugiats. Tot aquest projecte, doncs, és fruit del que trobem al cicle Drets, sí, coordinat per Inspirar Reals, un projecte cultural i solidari liderat per dones amb accent, doncs, a la diversitat. Bàsicament, doncs, aquest ha estat creat per posar el punt de mira, no?, en tot aquest col·lectiu de refugiats, bàsicament amb gitanos, refugiats, persones diverses, arrels, doncs, hi dedica aquest cicle de programacions artístiques a diferents equipaments culturals de Sabadell, doncs, perquè no caigui en l'oblit, no?, de que els nostres drets humans no caiguin en oblit. Llavors, per això es fa aquest cicle, també coincidint amb el 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. Bàsicament, un projecte, doncs, molt vinculat amb tot el món humanitari, que a part, doncs, es farà el mateix dia, doncs, que celebra el Dia Internacional del Refugiat.
Exacte, un projecte també molt compromès, i perquè puguem abordar aquests temes, no?, que ara tu ens introduïs una mica, Pol, i que ens ho expliquin de primera mà, podem parlar via telefònica sobre aquesta proposta Soc una nou amb la Laura Alcaide, presidenta d'Inspira Arrels, impulsora d'aquest esdeveniment. Laura, bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre.
I també tenim via telefònica el Jordi Gilabert, que interpreta doncs, diversos personatges d'aquest espectacle. És un dels quatre intèrprets. Jordi, què tal?
Hola, bon vespre.
Laura, explica'ns una mica d'on neix aquest cicle drets, no? tan compromès tant amb la dona com amb temes de diversitat, no? D'on neix, com neix i com és que ara proposeu que vingui Zoom Zoom Teatre amb aquest espectacle?
Bueno, diguem-ne que nosaltres, com bueno, ja ho heu comentat tot vosaltres, queda ja poc per explicar, però una mica el nostre projecte d'Inspira Res es resumiria amb les paraules que fem: cultura, comunitat, mm-hmm. educació i consciència. I dintre d'aquest propòsit hem plantejat un cicle, que li diem cicle dret, que consta d'una sèrie de programacions artístiques a diferents equipaments culturals de la ciutat, en aquest cas hem triat l'Espai Cultura, bueno, per portar aquesta obra de Soc una nou, que és un espectacle que vam veure a la mostra d'Igualada i és una magnífica representació del missatge que volem donar i com un punt de reflexió per atendre, no, una miqueta que és la diversitat, no? És a dir, ficar-nos una mica en la pell, fem una proposta que pretén que ens posem a les sabates, diguem-ne, d'aquestes persones. I la veritat és que un Zoom Teatre ho representa amb molta delicadesa i molta sensibilitat i molta bellesa.
Mm-hmm. Jordi, et volíem preguntar a tu, per exemple, abans el Pol comentava, és una temàtica dura, no? És un espectacle amb un argument que d'entrada... Ostres, però també d'alguna manera d'arribar als infants, no? Ha sigut un repte poder traslladar un tema tan dur de pair. Com ho heu fet?
Bé, nosaltres sí, és una temàtica dura, però nosaltres el que hem intentat és que sigui un espectacle que els nois i noies, acompanyats de les seves famílies, puguin disfrutar-lo, que puguin emocionar-se, que puguin entendre, no? I una miqueta, evidentment, l'espectacle, abans de començar, diguéssim, està basat en un llibre de la Beatriz Ossés, que es diu així, Soc una nou, i crec que retrata molt bé a les societats que acollim, perquè al final... Sempre hem posat el focus en els immigrants o en les persones refugiades, però al final crec que nosaltres, com a persones que vivim en països que anomenem del primer món, potser el focus l'hem de posar al damunt nostre, no?
També tenim una responsabilitat, no?
Sí, al final no deixen de ser persones com nosaltres que fugen, doncs, de guerres, de fam, de països que no tenen on cobrir les seves necessitats més bàsiques i busquen una vida millor. Una miqueta és el que retrata aquest espectacle, també, no? Com aquest Omar, aquest refugiat, porta llum a cada una de les vides grises i poc viscudes, diguéssim, de persones soles, solitàries, que potser tenim veïns als seus costats, no, ni tan sols es miren a la cara, no? Vull dir, una miqueta, ara us ho estic fent així com una miqueta dramàtic, però crec que és un espectacle que té moltes lectures, evidentment, i que crec que són lectures que a tothom faran plantejar-se moltes preguntes.
Com ens hem d'imaginar, Jordi, la posada en escena d'aquest espectacle? Amb quins llenguatges o quines tècniques jugueu?
Mira, bàsicament juguem amb quatre actors, tres actors i una actriu, que interpretem diversos personatges, d'acord? Diguéssim que hi ha un arbre, perquè ho pugui imaginar, que és el protagonista principal, no? Perquè, evidentment, Soc una nou... està lligat amb això, no? Amb una advocada, la Marinetti, doncs, que defensa l'Omar. Aleshores s'acull a una vella llei que diu que tots els fruits que cauen de l'arbre de la seva propietat són seus, no? I a partir d'aquí és com intenta explicar en aquest judici, que paral·lelament es va fent mentre s'explica tota la història, doncs com l'Omar s'ha de quedar amb ella, s'ha de quedar aquí, en el país que l'acull. I aleshores intenta, acollint-se en aquesta llei, explicar aquesta història de que el nen és una nou. No us desvetllaré més, evidentment, perquè us convido a veure aquesta història divertida i amena per tots els públics, que segur que us emocionarà.
Doncs sí, no ens desvetllis res més, Jordi, perquè ens hem quedat tots amb allò, la nineta als ulls de voler venir ja a veure-ho. Llavors també teníem una altra pregunta per la Laura, de fet, perquè ens ha cridat l'atenció, doncs, el títol del cicle, no?, Drets i sobre la problemàtica i diguem-ne, posant l'accent a la societat. I et volíem preguntar què més hi trobarem en aquest cicle Drets.
Hi ha algun altre esdeveniment sobre la taula, ara per ara?
Diguem-ne, bueno, al ser la nostra primera edició, doncs el cicle és més curtet, vale? I de fet aquesta obra és el segon espectacle que posem sobre la taula. El primer el vam fer just la setmana passada, el dia 27 de maig, a la plaça Picasso, dins del context de el nostre primer esdeveniment, que era la festa solidària de les tres cultures, vale? En el que vam presentar un concert del Perro Budrueso, en Norca Merata, i estàvem commemorant en aquest cas el que és la diversitat cultural, vale? És a dir, posant l'accent en el que és la diversitat cultural. I en aquest cas vam triar portar-lo a acostar-lo als barris, i ho vam fer això en exterior, i en aquesta ocasió ho portem a Espai Cultura, diguem-ne. I l'altre espectacle que tenim previst fer, que ja serà cap a... Bueno, és possible que fem algun altre al novembre, però no volem desvetllar, perquè encara no ho tenim del tot lligat, sí? Però el que sí que ja tenim aprovat és per commemorar el dia 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar. Aquest és una possibilitat, perdó, el 9 de novembre, i l'altre que sí que portarem és el 25 de novembre, l'eliminació de la violència contra les dones, amb un espectacle amb l'ODD, que segurament portarem a la plaça Argú.
Per tant,
buscant un entorn més natural, també.
Mm-hmm. Molt bé. Per tant, espectacles i esdeveniments, no?, que commouen, perquè són temes que tenim al voltant, no?, i que ens hi trobem i que en el moment actual l'estem vivint. I, per tant, cultura i compromís, no?, a la vegada. Ens quedem amb aquest missatge que ens comentava el Jordi abans, no?, de posar el focus en no només en les persones refugiades, sinó també en les societats acollidores. I ens quedem amb aquest títol, Soc una nou, aquesta història entranyable sobre el petit Omar, aquest infant que arriba en pastera, que és un refugiat. Vindrem a l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell i esperem que vagi molt bé aquesta funció del dia 17 de juny. Moltes gràcies per atendre'ns, Laura i Jordi.
A vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Us convidem a veure'ns allà.
Merci.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
Farem una ullada com cada dimecres avui. Aquest tenim a la cartellera teatral de Sabadell per aquest cap de setmana amb la Júlia Stals. Serà el moment de treure les agendes, d'obrir calendaris i apuntar tota l'oferta de sales i teatres, que no és poca. Avui, triple entrevista a l'Amunt al Taló. En primer lloc parlarem de la programació del Fresc Festival, de les propostes d'estiu, que ja fa uns quants anys que funcionen, no?, en un espai tan emblemàtic com és l'amfiteatre dels Jardinets de la Caixa. La Fundació Antiga Caixa Sabadell torna a impulsar aquesta selecció de propostes de música, poesia i teatre del 25 de juny al 13 de juliol. En parlarem amb en Joan Carles Sunyer, un dels responsables del festival. La segona entrevista, tornem al barri de Gràcia, al carrer Viladomat, al Ciervo Teatre, i és que aquest cap de setmana en aquesta sala sabadellenca hi tornem a tenir una obra externa programada. jornada, només el dissabte dia 10 i el diumenge dia 11. Us parlarem de Boom, una comèdia que pot ser d'allò més explosiva. La tercera conversa a l'Amunt al Taló d'avui la tindrem amb en Josep Maria Roviralta, que és un dels actors i artífex de l'espectacle Som o què som, una adaptació de l'obra de Jean-Claude Grunberg que podem veure també només aquest cap de setmana, dies 10 i 11, a l'espai L'Alcabot de Castellà del Vallès. A més de tota aquesta oferta, també tenim la de Barcelona, la de la capital, i és per això que a la part final del programa ens visita l'Elvira, la nostra espectadora experta, i a la secció Teatre de Franc comentarem Coralina, la serventa amorosa, una comèdia italiana esbojarrada de Carlo Goldoni, dirigida per Oriol Brogi, amb la Perla 29, a l'espai singular de les naus de la Biblioteca de Catalunya, on els embolics de la trama i els personatges estereotipats brillen i provoquen grans rialles entre el públic. I Les amistats perilloses, un muntatge sobre la fatalitat de l'amor, el joc d'estimar i la passió desbocada que cal contenir, dirigida per Carol López i protagonitzada per l'actriu Mònica López. I ara sí, comencem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, per tant, hora de recuperar la nostra agenda per anotar-hi tota l'oferta teatral que tenim a la ciutat per aquest proper cap de setmana. Aquesta informació, les diferents propostes programades, ens ajuda a repassar-les la nostra col·laboradora Júlia Estals. Bon vespre, Júlia, què tal?
Bon vespre. Doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell Colometa, aquest divendres a les 10 de la nit. A més, durant el cap de setmana també hi haurà els festivals infantils al taller de teatre.
Exacte, per tant, època també de festivals, època de molt estrès, i aquesta darrera oportunitat per veure Colometa el divendres, darrera funció. Què
I
més?
Tant, a l'alternativa interpretaran Legally Blonde dissabte amb dues sessions, una a les 5 de la tarda i l'altra a 8:45 del vespre. A més, l'Arlequí, la companyia, oferirà a l'alternativa Faules d'Isop diumenge a 10:45 del matí.
Per tant, propostes també pels més menuts, no? Què més? Alguna altra proposta?
A la bàscula representaran Testimoni de càrrec d'Agatha Christie, aquest divendres i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Exacte, jo crec que també ja deuen ser les darreres funcions, per tant, la gent que vulgui anar-hi, que s'afanyi. Què més podem anar a veure?
La companyia Teatraires estrena una comèdia per entristir dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
Un títol molt interessant, sobretot per aquella gent que ara està en ple procés d'estudiar els exàmens de selectivitat, per exemple.
I tant, potser no? Inspirada, qui sap.
Època de tristor, en fi.
Genial.
I què més? Hi ha res més?
A l'Espai Àgora tenen en cartell De donde nace el viento divendres a les 7 de la tarda.
Molt bé, déu-n'hi-do.
I per últim, al Teatre Principal oferiran Chopin, Cartes del poeta, demà dijous 8 de juny a les 8 del vespre.
Exacte. I tot un seguit de propostes més que anirem comentant o que anem comentant aquests dies, aquestes setmanes, a l'espai de l'entrevista del nostre programa. Juli, ens has de revelar també quina era l'obra fake que ens vas colar la setmana passada?
L'obra fake de la setmana passada era que la companyia Arrencats reproduïa acabant la temporada, i era ben fake.
Ja l'acabarem aviat, per això.
Sí, queda
també
ben
ens poc. Mereixem un descans, Júlia?
Sí,
no només les persones que formen part dels muntatges, sinó també l'equip que ha format part d'aquest Amunt al Taló setena temporada. Molt bé, i algun últim recordatori?
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte, estarem atents. Gràcies, Júlia. Seguim la setmana que ve repassant la cartellera teatral de Sabadell. Que vagi bé.
Bona setmana.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Sempre que ens acostem al final de curs, l'Amunt al Taló, volem aprofitar per parlar-vos d'un festival que ja fa uns quants anys, que és a Sabadell, i que durant les primeres setmanes d'estiu ens fa un seguit de propostes culturals interessantíssimes de teatre, música en viu i poesia o paraula. Es tracta del Fresc Festival, que se celebra enguany des del 25 de juny fins al 13 de juliol, i que l'edició passada, el 2022, va tancar-se amb més de 2.500 espectadores i un 80% d'ocupació. El públic, per tant, aquest estiu podrà tornar a gaudir no només de les propostes que representaran, sinó també d'un espai tan icònic, tan fantàstic com és l'amfiteatre dels Jardiners de la Caixa. Ens acompanya via telefònica en Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, que impulsa aquest Fresc Festival. Bon vespre, Joan Carles, gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Dèiem que el balanç, no, de les edicions anteriors és boníssim, especialment de la darrera, que veníem d'una pandèmia, no, i vam veure que es va anar recuperant el ritme, les ganes de sortir i de participar d'aquestes propostes culturals. Vau tenir sessions exaurides fins i tot. Aquest any quines són les expectatives o els objectius? Se seguirà oferint una mica el mateix? Hi haurà novetats o canvis?
No, en principi, bueno, estem ja a la sisena edició, per tant, doncs, bueno, ja portem una certa experiència d'allò que més agrada i més acceptació té per part del públic, i ho he explicat molt al principi. És un festival que es fa en un recinte fantàstic, que tothom coneix molt aquí a la ciutat, els Jardinets, amb un amfiteatre que és una meravella per fer aquest tipus de propostes nostres de petit format, on l'artista està allò a tocar al públic i per tant es crea una proximitat i intimitat molt interessant entre artista, públic, públic i artista. I llavors, on des del principi fem una programació volgudament eclèctica, molt professional, i on hi ha tres línies ben definides de línia artística, com bé has dit, el teatre, la música i la paraula o la poesia. I amb això continuem i amb això apostem, perquè fins ara, com bé has dit, l'any passat va funcionar molt bé, i aquest any fins i tot les expectatives, ara per ara, són millors. Vull dir, el ritme de venda d'entrades encara és més bo. Tenim ja, per exemple, un tema música Blau Mood que està exhibit de fa ja setmanes, l'obra La Ferida de Tormes, que la representa, doncs, el Rafael Álvarez del Brujo, queden comptadíssimes entrades, deuen quedar 6 o 8, i d'altres espectacles també que estan a prop ja d'exhaurir-se. Per tant, ara per ara, contents, esperem que aquesta sigui la línia, i quan acabi tot també fem un balanç positiu o més positiu que l'any passat.
Per tant, destacava sobretot, Joan Carles, no, aquesta proximitat amb el públic, i suposo que també una voluntat de valorar que de vegades aquests espectacles o aquestes propostes de petit format, no, tenen molt valor, tenen molta qualitat, i potser no són les primeres que aniríem a veure, no? Però en canvi tenim l'oportunitat de venir aquí a l'amfiteatre i gaudir-ne. No?
Sí, jo entenc que el nostre festival, la nostra programació, reuneix això, uns trets característics, el fa molt singular. Com comentàvem, primer, que és un festival impulsat per una entitat privada, i per tant, doncs, tenim tota la llibertat de programar allò que creiem, doncs, que és interessant pel públic que acostuma a visitar l'amfiteatre. Evidentment que tenim suport públic, que agraïm, de l'Ajuntament, de la Generalitat, i llavors un suport privat molt important del BBVA, però clar, l'iniciativa és totalment privada i per tant això és un valor afegit. Llavors l'espai dels Jardinets és un espai apropiat, idíl·lic, per un format de festival com el que nosaltres oferim. I llavors aquesta programació, com deies tu, de petit format, però amb artistes o músics de primer nivell, que alguns d'ells ja ens ofereixen amb temps poder venir al Jardinet, al Fresc Festival, a oferir les seves propostes i novetats, i per tant aquesta marca de Fresc cada cop està més escampada en el terreny professional, ja sigui musical o teatral, i per tant d'altres, doncs, contents, orgullosos que també, doncs, les propostes ens arribin en temps i tinguem aquí professionals de gran qualitat amb obres o amb música de primer nivell.
El Fresc Festival sempre procura, a més, sumar dins de la seva programació alguns noms importants de l'arena cultural catalana. L'any passat vam tenir la ciutat a Teatre de Garrilla, Pere Arquilluer, Jordi Buixaderes, Pau Vinyals amb El Gegant del Pi, o Enric Cambrai amb Hamlet 0.1, Aurea Márquez, La Dona del Tercer Segona. Per tant, entenc que dona un cert caixet també al festival el fet de comptar, doncs, amb aquests caps de cartell, no? D'alguna manera es marca del Fresc, no? És un dels reclams per al públic potencial.
Sí, està clar, és el que comentàvem. Portem actors i músics de primer nivell, que són, com dius, cap de cartell, i això ajuda, evidentment, a potenciar el festival, a donar-lo a conèixer, I que amb aquesta 5 edició, doncs, aquesta que farem la sisena, doncs ja hagi agafat un nom important i la gent ja la marca fresc, doncs, ja la reconegui i ja sàpiga, doncs, que la programació que s'hi fa, doncs, és una programació interessant, de qualitat, i on hi passen artistes amb noves propostes molt interessants i que abans de passar pel fresc o després, doncs, han tingut molta acceptació, molt èxit i molt bona crítica. Per tant, nosaltres una mica la línia aquesta és la que volem mantenir. I aquest any també tenim novetats molt interessants i també actors de primer ordre. I, per tant, esperem, doncs, que també sigui atraient per tot el públic que tingui interès en acostar-se als jardinets.
Ah, per tant, nous caps de cartell i seguint aquesta línia. Ara enumeràvem alguns títols d'espectacles teatrals que s'han programat a l'últim fresc, però també hem pogut veure després, els hem pogut veure aquests espectacles després o abans a Barcelona, a la capital. El festival, per tant, pot ser una oportunitat de veure propostes de bona qualitat sense haver de baixar a la capital, no? Que és una cosa que els sabadellencs i sabadellenques de vegades agraïm molt.
Sí, sí, exacte, sí, sí, sens dubte. Vull dir, ja en aquest any igual, hi ha algunes obres que han fet el seu recorregut i ja han passat per Barcelona i han tingut molt bona acceptació crítica, i d'altres que és que n'hi han començat encara a representar-se. Per exemple, ja comencem a citar algun dels crits d'aquesta programació d'enguany, però el fresc s'obrirà, com fem darrerament, amb una obra teatral que entenem també que és una de les característiques del festival, uh-huh, el món de l'escena, i per tant tenim també impuls en aquest món de l'escena, amb la inauguració, i fa una inauguració d'una obra que és que, bueno, és totalment novetat, i que encara no s'ha pogut veure perquè s'estrenarà a Sabadell. Serà una representació especial a Sabadell perquè és l'obra El Tigre, que a més està dirigida i escrita per en Ramon Madaula, on també hi ha una altra sabadellenca que la protagonitza, que és la Mercè Martínez, acompanyada en David Olivares, i és una comèdia molt divertida que començarà a fer gira a la tardor i que després d'aquesta gira ja farà temporada a Barcelona, però que abans de tot això la primera representació especial es farà per obrir el Fresc Festival. Per tant, tothom qui vulgui venir a la inauguració del Fresc podrà gaudir d'aquesta estrena
en primícia, no?
Absoluta, que també era escrita i dirigida per un sabadellenc, protagonitzada també per una sabadellenca.
Uh-huh. Una quinzena de propostes de poesia, teatre i música conformen el Fresc Festival. Vindrà la Judit Nederman i també Quico Pi de la Serra, per exemple, no? Si mirem l'oferta musical, intenteu, per tant, que aquesta programació sigui per tothom, per tots els gustos i totes les edats.
Sí.
La varietat és important, no?
Això mateix, sí, també era un tret diferencial del Fresc. Vull dir, volem fer una programació ben eclèctica, que amb aquestes, com tu deies, 17 propostes, 17 espectacles, tothom, quan agafi el programa, pugui veure alguna activitat, alguna actuació, doncs, que li encaixi, sigui del seu grat. I per tant, una mica, aquesta és la voluntat. Amb música, doncs, com tu deies, tindrem la Judit Nederman, tindrem el Quico Pi de la Serra, altres propostes més contemporànies com en Joan Miquel Oliver. Aquest any també fem una, bueno, setem una nova línia amb òpera i sarsuela, la Montserrat Martí, que també serà en format d'aquests de Candlelight. Bé, i també amb col·laboració amb Juntes Musicals portem Gemma 4. Per tant, aquí tenim també una diversitat, ja només en el món de la música, però important. I amb teatre, doncs, el mateix. Tindrem comèdies, tindrem un monòleg clàssic, com ja he avançat abans, de Rafael Albert del Brujo, amb La ferida de Tormes. La voluntat és aquesta, que tothom, quan vegi el programa, mostri com a mínim interès per una o dues propostes.
Vam tenir, per exemple, l'any passat Els ocells de la Calòrica, amb el sabadellenc Marc Rius, mencionaves també la Mercè Martínez o el Ramon Madaula, no? I tindrem algun muntatge més, també purament sabadellenc, que és important, no?, que hi hagi lloc per la creació i les companyies i artistes locals.
Sí, 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 també, també. També hi haurà, per exemple, mira, portem una obra que l'any passat, per nosaltres almenys, estàvem convençuts que aniria molt bé, però potser no tant com va anar, i que va ser per nosaltres gran sorpresa de la programació, perquè el públic va sortir entusiasmat, uh-huh, i durant l'obra estava, vaja, que es volcava amb l'actriu, que és la Maria Eugènia Casanova, amb Agència Matrimonial 7 d'Amor. Uh-huh. Aquesta obra, justament, ha acabat de representar-se al Teatre Neix de Barcelona, que portava 9 anys, d'estar a Barcelona.
Justament parlem avui amb ell al programa, sí, sí.
Ah, doncs mira, l'última representació la vindrà a fer al Fresc, perquè l'any passat va ser fantàstic, una meravella, tothom va sortir entusiasmat, i la gent deia, hosti, fareu un segon bolo, i no era possible, ja era inviable, però vam prendre nota, i aquest any, doncs, bueno, la tornarem a portar, perquè també va ser espectacular, amb Eugènia Casanova, va fer aquests 7 papers que fa en aquesta obra en rodons, i la gent va xalar i s'ho va passar molt bé. Per tant, doncs, aquest any aprofitem abans de que, diguem, posi pany i forrellat a aquesta obra, que ha estat 9 anys a Barcelona, com deia, doncs, que vingui a fer l'última representació al Fres Festival.
Tindrem Esperaràs, també, per exemple, de Carles Alberola, no? Sí. En direcció de l'Albert González.
També, també.
I no sé si ens deixem alguna cosa a nivell de programació teatral del festival. Tindrem monòlegs, per exemple, també, Joan Carles, no?
Sí, també, també tindrem monòlegs. Aquest any, bueno, encetem, és una novetat, diguem, de la programació, aquests monòlegs. El Guillem Estadella, que porta el Quim Pollastre, i llavors també el Magí García, amb aquest monòleg que ell anomena Mític. Estan funcionant molt bé, també té bona acceptació, i per tant, doncs, potser sí que de cara a properes edicions doncs també serà una altra activitat a tenir en compte i afegir-la. I pel que fa al teatre també tindrem un musical, Guillem Mota, que ha funcionat molt bé a Barcelona ja fa un parell d'anys, ha rebut premis diversos, com el Premi de Crítica el 2021, el millor actor musical, el Premi també el 2021 del Teatre de Barcelona, el millor espectacle musical de proximitat, per tant també és una garantia amb en Jordi Vidal. Tindrem també l'Abdicació, que la representa en Xavier Ruano, on, bueno, un rei ben conegut per tothom, perquè ho hem viscut molt a prop en el seu 80 aniversari, comunica públicament doncs, que vol deixar el tron, i llavors també una altra obra, que serà el dimarts 27, que també està tenint molt bona acceptació perquè estan venent les entrades molt bé, és Les Bones Intencions, una comèdia una mica esborrejada, que la protagonitza la Míriam Iscla i en Joan Negrier, on, bueno, on són com allò, dues ànimes una mica desvalgudes que es troben per una situació concreta i a partir d'aquí doncs, es fan emprenedors i volen crear una empresa d'esdeveniments i bueno, tenen un esdeveniment molt important de temàtica que ells inventen de temàtica catalana amb un client molt significatiu i aquí hi ha una mica una comèdia esborrejada molt divertida també que esperem doncs, que la gent també s'ho passi molt bé.
Per acabar, com podem aconseguir les entrades pels espectacles del Fresc? Hi ha algun tipus d'oferta, descompte? Com ho hem de fer?
Sí, aquest any hem recuperat també una alta demanda que ens feia el públic l'any passat, que són abonaments. Com això comentàvem, com realment el programa és força atractiu, de la gent, bueno, hi ha molta gent que no només vol venir una vegada al jardinet, sinó que vol repetir. I perquè pugui repetir, pugui gaudir una mica d'un descompte, doncs hi ha abonaments per 3, 4, 5 espectacles, amb uns descomptes del 10, 15 i 20%. Per tant, doncs, bueno, diguem, si vens a més espectacles, més dies, doncs tens allò una mica de premi. I les entrades poden adquirir via online, a través de la plataforma Codi Tickets, i si no, també doncs, a l'Espai Cultura, especialment a la taquilla del Fresc Festival, que la tenim oberta divendres tarda, de 6 a 8 de la tarda, dissabte al matí de 11 a 2, dissabte també de 8 a 6 de 6 a 8 de la tarda i el diumenge al matí també de 11 a 2. Per tant, la gent pot comprar les entrades de manera còmoda a través de Codi Tickets o si no acostar-se al jardí el divendres tarda o cap de setmana i també poder-la adquirir directament a la taquilla dels jardinets.
Doncs gràcies, Joan Carles, de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, per atendre'ns i explicar-nos com serà aquest Fresc Festival 2023, que de ben segur que triomfarà amb noms rellevants, ara ho dèiem, de l'escena catalana, i amb un conjunt d'espectacles de qualitat que Sabadell, i almenys a l'estiu, quan acaba la temporada teatral, malauradament no ens arriben tant com el públic fanàtic voldríem. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi bé.
Això mateix. Gràcies a vosaltres.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Continuem les entrevistes del programa d'avui i ho fem traslladant-nos al Ciervo Teatre, en aquesta sala del barri de Gràcia, i arriba, boom, una comèdia àcida sobre quatre personatges que esperen ser jutjats. És un espectacle de Manredo Teatre, una companyia especialitzada en comèdia i que capitaneja l'actriu i en aquesta ocasió també directora, la Maria Eugènia Casanova, a qui demanarem que ens en doni uns quants detalls més. Bon vespre, Maria Eugènia.
Hola, què tal? Què tal?
I també tenim amb nosaltres a l'Astrid García, que és una de les actrius d'aquest muntatge.
Hola,
què
bon
tal,
vespre.
Merci per atendre'ns. Que, per cert, venies, Astrid, l'última vegada, ho recordem, amb 4:48 a l'Espai L'Alcabot, fa uns quants programes, que era un muntatge completament diferent del que parlarem avui. Boom ens planteja un misteri. Hi ha uns personatges que podrien ser els culpables, els responsables d'un accident, i cal descobrir qui ha estat. Maria Eugènia, serà una obra farcida d'embolics, potser de gags còmics, de situacions esbojarrades, veurem tot això.
Això ho ha de dir el públic. En principi el que nosaltres hem fet ha sigut el que tu has dit, no? Hem fet una comèdia àcida, és una comèdia on no és una carcajada contínua, això està clar, però el públic sí que té un somriure tota l'estona, perquè jo penso que Boom és com el típic sopar de Nadal, que s'ajunta la gent de molt bon rotllo i acaben tirant-se els plats per cap. Vull dir que por ahí va la cosa.
Sí que s'anirà embolicant una mica.
Sí, doncs. Jo crec que s'embolica bastant.
Clar, crida l'atenció, no?, d'entrada amb aquesta premissa, amb aquest plantejament de l'espectacle, que sigui una comèdia en un context potser tan seriós o tan formal com és l'espera per un judici.
Clar, per això et dic que és una mena de comèdia àcida.
Mm-hmm. Quin to diries que tindrà aquesta comèdia, Astrid, ara que l'heu estat preparant i assajant?
Bé, jo crec que és una comèdia àcida, però també que cadascú anirà com captant el to de comèdia a la seva manera. No, per algú serà només una comèdia d'embolics, per algú serà una crítica social amb una mica de sàtira o d'ironia. Jo crec que té com també diferents lectures dintre de que és una comèdia i que tampoc té moltíssimes capes, però sí que crec que es pot disfrutar des de diferents bandes.
Mm-hmm. Doncs entrem una mica més en matèria. Quins personatges veurem en aquesta obra i com són? No sé si el seu caràcter o el seu comportament serà molt determinant per resoldre aquest misteri, no? Aquest embolic, aquesta trama.
Doncs mira, tenim a l'Astrid, que fa de la meva germana. Com veus, hi ha una diferència d'edat bastant important. Ella és la meva germana.
Això per la ràdio no es veu.
Això no es veu, però la gent que vingui al Ciervo ho veurà. Llavors hi ha el José Manuel Mañas, que fa del meu marit, i el Ricardo García, que és un autoestopista que ens trobem a mitja carretera i que agafem perquè ens fa molta pena que estigui ja tirat un diumenge a la tarda i ens l'emportem. I a partir d'aquí doncs tenim un accident i tenim un personatge misteriós que és un poc el culpable, o pensem que és el culpable de tot. Vull dir, som quatre actors.
Esperant.
Exacte. Durant el judici l'esperem amb ell.
Amb un únic personatge cada intèrpret, eh?
Sí, cada intèrpret té un únic personatge i llavors doncs cada un dels personatges també tenim un perfil diferent, no? Cadascú està endariat amb una cosa diferent. El personatge de la Maria Eugènia, per exemple, que és la dona, no? A més, no els personatges no tenen noms tampoc, sinó que és esposa, marido, cunyada, autoestopista, no? Ella està endariada amb les coses de la cuina, sí. I les coses de casa. La cunyada està endariada amb les coses d'estètica i la moda,
sí.
I del consumisme també i del capitalisme i l'autoestopista amb els estupefaints i el marit
amb la feina,
el seu cotxe i el seu pobre cotxe.
Clar. I llavors això explota. Jo crec que aquesta és la gràcia, no? És una mica el que diu l'Astrid, és depèn de la visió del públic, veuran unes coses o unes altres. Mm-hmm. Però explota, per això, boom.
Per això es diu boom.
Per això es diu boom.
Comèdia explosiva.
Exacte, mira, això m'agrada.
Astrid, explica'm una mica més, aquestes germanes, com són, quina relació tenen entre elles dues, com és en el teu cas, específicament el teu personatge?
Bueno, ja t'imaginaràs que si els seus interessos són les coses de la casa i el meu personatge són l'estètica i la moda, doncs sempre hi ha aquesta confrontació, no?, de que tu ets la que t'has casat, l'avorrida, i en canvi l'altra no se les dona que és una, no?, que és jove, que és espavilada, que no ha envellit tan malament i tal i qual. I llavors tenen doncs la relació estereotípica de germanes de confrontació constant. I el meu personatge doncs bé, és això, molt preocupat amb si mateix, i també és molt patètic, perquè està tan preocupat per si mateix, té una imatge tan sobredimensionada de si mateixa, no?, que acaba sent una mica ridícul. Jo crec que tots són personatges molt ridículs, molt absurds, també per aquesta autopercepció que tenen.
Maria Eugènia, han estat 9 anys, si no m'equivoco, programats al Teatre Neu de Barcelona amb l'espectacle d'Agència Matrimonial 7 d'Amor, que per cert vau venir al darrer Fresc Festival, que també en parlem al programa d'avui. Quina seria la clau de l'èxit per aconseguir una bona comèdia que pugui rodar-se tant, que pugui representar-se tants cops, no?, i que segueixi funcionant igual de bé? Quin és el secret?
El secret, jo crec que és el públic.
Tenir-lo molt en compte, no?
Tenir-lo en compte, estar sempre pendent d'ells, estar... Bueno, tu, del fet, estàs venent un producte i com a tal ha d'agradar. Jo penso que quan em pregunten quin és el secreto de l'èxito, penso que és el públic. Vull dir, la comèdia pot estar bé, però quantes comèdies bones no han arribat enlloc? Perquè, bueno, jo és que no sé donar una resposta. Per mi, després de 9 anys, crec que és el boca a boca, és el públic, és l'entrega, és la feina, i darrere hi ha molta feina, eh? Amb una comèdia hi ha molta feina.
Sí.
Però crec que és això, que és gràcies al públic.
Sí, perquè t'anava a preguntar, no? De vegades es queda una mica desvalorat, és un gènere que queda una mica desvalorat,
totalment.
I de vegades també
sí,
s'ha de fer una mica de lluita, sí, en aquest sentit,
sí,
no?
Sí.
De que, ostres, fer riure no és tan fàcil, no, i és una operació matemàtica mil·limètrica,
sí,
no?
Sí,
gairebé.
Sí, sí, sí. A més és com despectiu, no? Fas comèdia, és com despectiu, i no penso que els actors és igual si fan comèdia o fan drama, són actors i punto.
Ho heu notat, això, a l'hora de preparar-ho? Que també hi ha una dificultat
Sí, perquè hem de buscar els gags que facin gràcia, que fins l'últim moment, ara estàvem parlant d'un gag ara mateix, abans d'entrar, vull dir que fins l'últim moment estàs pensant, això farà gràcia, no? I fins que no ho proves no ho saps.
I a més tractant-se també d'una comèdia que tampoc és ben... no és una comèdia obertament còmica,
exacte,
no és que cada dos per tres t'estiguis partint de riure, sinó que ho has d'anar buscant també una mica.
Buscar quins moments,
sí,
no? I de quina manera.
I que després sempre et sorprens, no? Que això sempre passa amb la comèdia, que penses que aquí riuran, aquí també, i acaben rient en altres moments.
Sí.
O coses que de cop les trobes quan estàs amb el públic, no? Que dius, ah, mira, pues això no, mai m'ho havia pensat així, i podem fer-ho d'aquesta manera.
No, cada cop riu només una persona,
sí,
i dius, ostres, què ha passat, no?
Sí. Clar, entenc, pel que dius, Astrid, que acabeu de configurar també una mica l'espectacle en funció de reaccions
de
i com respira, no?
Sí,
sí.
I que, per tant, aquest cap de setmana al Ciervo passarà una mica això, no?
Sí, sí, sí.
Aquests personatges que comentàvem, no?, tan caricaturescos o estereotipats, grotescos, en certa manera, que també els veiem a Set d'Amor, no?, d'alguna manera, i que ens aboquen aquests personatges de la cubana, no?, que els identifiquem de seguida i que connectem de seguida, també jugueu aquesta carta a Boom?
De personatges diferents?
De personatges una mica paròdics.
Una mica paròdics, sí. Intentem rebaixar-ho.
Sí, són paròdics, però jo crec que estan bastant a baix. Jo crec que sí.
Sí.
Vull dir, sí, jo penso que els hem aconseguit portar una miqueta més de peus a terra.
Sí, perquè si no queda com una mica avalada la història,
sí,
que s'ha d'entendre.
Sí.
Al final s'ha d'entendre, et quedes només amb els personatges i ja està. Intentem rebaixar-ho.
Sí.
També cadascú té unes tendències diferents, no? Maria Eugènia porta molt temps amb l'obra de Set d'Amor, té molta facilitat per la comèdia. Jo, tot el contrari, no? I...
No és Sarah Kane.
No és Sarah Kane. Llavors, pues hem de trobar el punt on estiguem tots igual i això,
sí,
bueno, costa, sempre costa. Però, bueno, ho anem trobant.
Sí, estamos en ello.
I abans ho comentàvem, també, així com a Set d'Amor fa aquesta crítica, doncs, als programes de speed dating, a les dones vistes com una mercaderia, també entenc que hi haurà un missatge potent amagat darrere d'aquesta trama, no?, de Boom, d'aquesta comèdia. Abans deies una mica de crítica al consumisme, aquests personatges tan estereotipats. Quins punts de crítica hi trobarem a Boom?
Jo penso, que he llegit 20 milions de vegades, que per mi la crítica és o parla de la hipocresia de les persones, perquè d'entrada som una cosa i quan acaba l'obra som unes altres totalment diferents. O sigui, aquest voler quedar bé davant dels altres, acabes despullat. Per tant, jo crec que Boom tracta una mica d'això, no?, de la veritat absoluta teva com a persona. Penso que la hipocresia és la part més forta d'aquest espectacle, crec.
Sí, sí, sí.
No sé.
Sí, comencem l'obra culpant a un personatge misteriós i acabem descobrint que,
bueno,
que tots ja estem una mica embardats,
sí,
no?
Exacte.
On penseu dur l'obra després de visitar aquest cap de setmana al Ciervo Teatre Sabadell? O potser hi ha algun altre projecte de futur sobre la taula o algun altre indret on...
Bueno, la idea és que, com que jo vaig estar al Teatre Neu, la idea és portar-la al Teatre Neu. Aquesta és la idea. Però ho estem parlant, però no hi ha res tancat encara. Però anar fent bolos i portar-la a Barcelona.
Rodar-la i ja ens donareu l'exclusiva
quan
pugui ser.
Vale que sí.
Doncs recordeu, radioients, aquest cap de setmana, dissabte dia 10 a les 9 i diumenge dia 11 a les 7 de la tarda, la comèdia de la companyia Manredo Teatre, Boom, arriba al Ciervo Teatre. No us perdeu aquesta proposta, especialment si voleu riure de valent. Moltes gràcies per atendre'ns, Maria Eugènia i Astrid. Molta merda i que vagin molt bé aquestes dues funcions.
Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.
Amunt al taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al taló.
Tercera conversa del programa d'avui. Parlem altra vegada d'una comèdia que la companyia Som Dos ens presenta dissabte i diumenge a l'espai L'Alcabot de Castellà del Vallès. Som o què som? Dos veïns d'escala i un tema. Es tracta d'una adaptació de la comèdia Ser-ho o no, per acabar amb la qüestió jueva, de Jean-Claude Grunberg, un autor de teatre i guionista de cinema i televisió que ha escrit més de 30 obres i ha rebut nombrosos premis. Les seves obres formen part del cànon literari i s'estudien a instituts i universitats franceses. El títol de la peça original, evidentment, ens fa referència a Hamlet de William Shakespeare, i és que l'obra, el text, ens parla en essència d'un, amb humor jueu, un humor força particular, d'un tema tan profund com és la pròpia identitat personal, no? Què ens defineix, què ens configura com a persones, qui som, d'on som... La premissa, ben senzilla, dos veïns d'una mateixa escala es troben al replà i tindran diverses converses on xocaran, on hi hauran diverses friccions, ja que els dos personatges tenen horitzons, coneixements i creències antagòniques, un bagatge i una mentalitat completament oposada. Saludem, perquè volem saber més coses, a Josep Maria Rubiralta, un dels actors, un dels intèrprets que veurem a l'escenari de l'Alcabot de Castellà. Bon vespre i gràcies per venir.
Bon vespre a vosaltres.
A veure, primera pregunta, com és que vàreu escollir aquesta peça i com és que us va cridar l'atenció, com és que us va traure?
Bé, havíem acabat de fer una peça que se'n diu Domicili Inconegut, que és una peça més aviat de caire d'orillo, dramàtic, i aquesta és una altra peça que tenia pendent el David, que és l'antítesi de l'altra. En definitiva, dues persones que acaben al... s'enfronten, si es pot dir així, que no és un enfrontament, sinó que és una discussió d'escala, per dues maneres de ser completament diferents. Un, completament convençut de si mateix, de lo que és i de lo que ha sigut, i ja està, i no té cap mena de problema per explicar-ho, i l'altre, que vol ser lo que no és. I, en definitiva, durant l'obra, doncs, es van resituant fins que s'acaben posant d'acord o no al final, però d'una manera així una mica plàcida i còmica. Crec que és una manera molt agradable d'entendre's entre veïns.
És curiós perquè té alguns punts de connexió amb Domicili Inconegut, però sí, també moltes diferències, sí, a nivell de, sí, to, sí, sí, i d'estil.
Totalment, a nivell de to, totalment. Uh-huh. A nivell de connexions, esclar, parteix tot de la mateixa base. Domicili Inconegut és una cosa que acaba, com ja tots sabem, va acabar molt malament, amb el tema dels totalitarismes, i en aquí s'intenta treure llenya del foc perquè la cosa... Aviam, en el fons som persones, i com a persones ens hem de respectar i ens hem de reconèixer entre nosaltres, pensem el que pensem i siguem el que siguem.
El 2015, Ser-ho o no, va ser interpretada a Barcelona per Josep Maria Flotats i Arnau Puig en un muntatge força recordat. Això us va ajudar per acabar-vos de decidir, o més aviat per vosaltres ha sigut un hàndicap, no? Perquè la gent pot conèixer la peça. O...
De fet, hi ha moltes persones que la coneixeran, la peça. Jo no la vaig veure, no la vaig veure. A mi me la va presentar el David. Ens la vam estar llegint. De primera lectura em va semblar una cosa una miqueta abstracta. I després, a mesura que hi vas entrant, veus que és una conversa del tot normal, del tot plàcida, del tot divertida i molt ben treballada. I a partir d'aquí ens vam posar a treballar. Hi han hagut problemes per entremig, de feina i d'història, se'ns ha anat allargant, i ara l'estrenem aquesta setmana definitivament a l'Alcabot, a Castellà.
Voldria preguntar-te també pel procés d'assajos. Explica'ns una mica com heu anat, sobretot, creant la posada en escena. Entenc que és un espai únic, no?, i que deu prevaldre molt més la baralla dialèctica entre vosaltres dos que no pas l'acció.
Sí, senyor, ho has encertat. És un espai únic. Hem simplificat al màxim el que podríem dir l'escenografia, i després hem estat intentant treballar, en la mesura del que nosaltres som capaços, doncs, amb els tons, amb les intencions, amb els ritmes de diàleg, amb les sorpreses del diàleg i amb petites reaccions que a vegades donen un canvi circumstancial a el que un pot pensar que està dient l'altre, i no estava dient allò, estava dient una altra cosa, i es demostra més endavant. És una lluita amb el text que ha sigut constant i encara ara estem descobrint coses.
No s'acaba mai de desgranar del
mai,
tot, no?
Mai,
mai. Josep Maria, explica'ns una mica més com són o qui són aquests dos veïns, els dos personatges, què els defineix, que al final és la pregunta, no la gran pregunta de l'obra.
Però no et puc explicar el final, eh?
No. Però sí, d'on parteixen? D'on venen aquests dos?
Bé, són dos veïns que no es coneixen, s'han vist per l'escala, com tants veïns, que ens veiem per l'escala amb el veí del replà de tal, i un dels dos és una persona que ha nascut jueva, i jueva de convenciment, no té cap distintiu extern, és una persona que passa, diguem, desapercebuda, però convençuda històricament i per formació del que és. L'altra persona és un pobre infeliç, i el defineixo així, bastant incult, i que li escalfen el cap. El cap li escalfa internet i la seva dona. Entre una cosa i l'altra, en el xicot aquest li fan ballar la barretina, a veure què és tot això dels jueus, i què passa amb els jueus, i si tens un veí d'escala jueu, què pot passar? I, bueno, s'intercepten en el replà de l'escala, expressament, es fa present en allà, hola, què tal, sóc el veí de... Sí, sí, ja sé que veies, ja. No sé si li... No, li puc dir... Sí, digui, home, digui, que cram, digui. Vostè és jueu, oi? Amb tota l'elegància. I a partir d'aquí comença un frec a frec, un va vigilant a veure què explica, i l'altre va descobrint un món que no en tenia ni punyetera idea. No us explicaré el final, perquè jo crec que és maca veure l'evolució d'aquests dos personatges,
sí.
Un convençut totalment de lo que és, sense fer-ne escarafalls ni res, i l'altre que vol ser o li volen fer allò que ell no ha sigut mai ni sap què és. I ho acaba fent.
Vostè és jueu? És aquesta pregunta, no? Que trasllada un dels veïns a l'altre i que desencadena tots aquests diàlegs divertits, d'un home potser que és una mica més culte, no? I un altre que potser no és tan llegit, no? Qui anirà guanyant a grans trets aquesta estira i arronsa que hi deu haver de rèpliques, no? D'aquesta persona que té més coneixements, potser, aparentment, i aquest altre que no sap dominar tant aquest art de la paraula, potser, no?
Jo crec que al final hi guanya precisament el veí que no sap què és. Va descobrint a través de les paraules, primer una miqueta distants del jueu, és clar, no sap qui és el seu veí, no? I a mica el jueu es va donant compte d'aquell personatge i li va explicant, per resumir-ho, la història i les coses que estan passant actualment encara, no? I el veí aquest va reaccionant, primer amb escepticisme, i primer es pensa que no, que la culpa és, i la culpa, i no, si no es tracta de culpes. Es tracta de poder seure, parlar, i les coses es poden entendre. I al final aquest veí aprèn molt, jo diria que aprèn molt. I l'altre es queda allà on era.
En el transcurs d'aquestes converses entre els dos veïns hi haurà tema de fons tan important, ho dèiem a l'inici, no? Com la identitat personal, també la identitat col·lectiva, però en canvi és un text que incorpora molts elements, moltes característiques del teatre de l'absurd. Hi ha un humor molt fi, un humor intel·ligent, sí. Ironia,
però és molt intel·ligent, està molt ben fet, molt ben escrit, i sí que recull, doncs, enfrontaments actuals, palestins, israelians, tot l'Orient Mitjà, tot això ho va recollint com un exemple de, que hauríeu de, i hauríeu de marxar de, perquè tal, i l'altre històricament li va informant de lo que no sap. I al final l'home se dona compte de que, bueno, una cosa és la història, el que està passant a nivell polític aquí o allà, però l'altra cosa és la relació entre dues persones que, tant si agafes el tema jueu com qualsevol tema, en definitiva són dues persones, i s'han d'entendre i respectar pel que és cada un d'ells, no pel que li han inculcat o el que passa fora al carrer i tot això. Jo crec que el resum final seria aquest.
És potser una lliçó política, podríem dir, aquesta peça. Ens parla de memòria històrica, no?
Sí.
També. I en clau de comèdia, és curiós.
En clau de comèdia, que a vegades és lo bo. Perquè en clau de comèdia les coses t'entren molt més que no pas si fas un enfrontament. I a nivell històric t'està resumint una sèrie de coses que ja han passat i algunes que estan passant, però crec que està demostrant, sobretot a gent actual, que bueno, no cal discutir de coses que realment no són teves. Tu ets com a persona, ets tu, i el teu veí és el teu veí, i la teva família és la teva família. I el que es tracta és d'entendre'ns entre nosaltres. I ja està, res més que això. Aquest, si més no, és el resum que n'hem tret nosaltres d'aquesta obra. La història no es pot canviar, no es pot variar, però tampoc la podem modificar nosaltres, la història passada. Jo ho entenc així.
Som o que som ens parla de la intolerància, del perill del feixisme, d'alguna manera...
També està barrejat aquí tot això.
Està tot barrejat, eh?
Totalitarismes, els que volen ser, els que volen prendre el que tenen els altres, que volen conquerir... Tot això està barrejat aquí.
Per tant, hi ha un missatge que segueix vigent ara i seguirà vigent
per mi,
sempre, no?
Per mi sí, per mi sí. I valdria la pena que moltes persones l'escoltessin.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. A la companyia Som Dos ens presenta aquest dissabte i diumenge a l'Espai L'Alcabot. No sé si la rodareu per algun lloc més.
Sí, sí, sí. Ja després anem un dia a Barcelona, després anem un dia, em sembla que és a Mollet, i després de vacances ja està previst que comencem a venir cap aquí a Sabadell. Però és que de moment encara estem arrossegant l'altre, el domicili inconegut. Em sembla mentida, fot més de 2 anys i encara ho estem arrossegant.
Clar, cal passar pàgina i ara us esperem amb aquest Som o que
Vinga,
som.
Va.
Dos veïns d'escala i un tema,
va.
De Jean-Claude Grunberg, una obra que ens parla de la necessitat que tenim els humans també de formar part d'un grup, d'una comunitat, de saber qui som,
sí.
I d'agafar-nos de vegades a una fe o a una ideologia, no? Moltes gràcies
a
Josep Maria Rubinalta per venir, per atendre'ns al programa
i
molta sort amb aquest cap de setmana amb aquestes dues funcions a l'Alcabot de Castellà del Vallès.
Moltes gràcies a vosaltres, us esperem.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Arribem al tram final del programa. Ens acompanya a l'estudi l'Elvira Franc, la nostra espectadora experta de la cartellera de la capital, i us aconsello que torneu a rescatar les agendes, a obrir-les i que hi feu un forat per anar a Barcelona i gaudir de dos muntatges com els que comentarem avui, dues propostes que enamoren, perquè la cosa va d'embolics amorosos avui.
Sí, és veritat, totes dues.
Bon vespre, Elvira.
Bon vespre, bon vespre. Doncs és veritat, i no està fet expressament, però totes dues coincideixen amb això, d'embolics amorosos.
Embolics amorosos de qualitat, a veure.
També, també, i tant que sí.
De quines propostes barcelonines
parlem? La primera que us parlaré,
avui.
Les amistats perilloses, que, a veure, que ja és coneguda per la pel·lícula, de Pierre Choderlos de Lacros, al Teatre Lliure de Montjuïc, una obra, que com he dit, força coneguda per les versions teatrals, però sobretot per la versió que es va fer al cinema. La directora Carol López n'ha fet una versió modernitzada en la posada d'escena i en el vestuari. Ha reduït les escenes, respectant el contingut de la trama, és clar, que és una trama basada en el llibertinatge, la manipulació, amb un fons de desitjos desenfrenats. La escenografia amb elements del decorat que baixen i pugen. Està de moda, segons ara, aquest recurs de decorats que pugen i baixen. Les últimes representacions que hem vist, aquest recurs s'utilitza molt. Van modes. A vegades hem parlat, Marcel, que va molt a modes, això. Doncs aquí també, els decorats pugen i baixen, cadires entapissades i un sumptuós sofà. Un bestiari molt original on els marinyacs van per fora, o sigui, per sobre els vestits de les dones. I els homes també van encotillats, com una dona va encotillats. Boníssima interpretació de la Mònica López fent el paper de la maquiavèlica marquesa de Merturiel, presentant-la com una dona calculadora, venjativa i apassionada al mateix temps. Molt bona, eh? La Mònica López, boníssima.
Sí.
Destacat també la Mima Riera fent de la Madame de
Turbel.
Turbel, exacte. La dama que es deixa seduir i s'enamora del temptador Vescomte de Valmont. I, per descomptat, la interpretació d'Helena Terrats. A mi m'agrada molt. Que només amb la seva expressió i el posat de les cames i peus, que posa els peus com de guerrella, així entremig, ja retrata a la innocent i inexperta noia que després canviarà radicalment. Terrats i el jove actor anglès Tom Atuger són els protagonistes d'uns dels moments més meravellosos de la representació quan ballen i canten una cançó del Nat King Cole.
Sí,
sí, exacte. Sí, no és de l'època, però queda molt bé.
Però ha quedat ben calçada.
Sí, molt, queda molt bé. Pel que fa a la direcció, a parer meu, la posada en escena sembla, per mi, una còpia d'alguna obra dirigida del Julio Manrique, que sempre m'agrada el Julio Manrique com munta les seves obres. Per exemple, rètols lluminosos, finals amb una cançó anglesa, impactant mutis d'algun personatge i escenes cinematogràfiques. Per altra banda, sobre el tema tan parlat del bilingüisme, que serà parlat molt perquè es parla en català i en castellà, crec que és innecessari i poc oportú parlar castellà en un teatre com és el Teatre Lliure. Per mi, no cal. No és justificable tampoc que l'actor Gonzalo Conill, que és argentí, perquè quan parla els moments que parla en català, en l'obra, que parla ja molts moments que en parla català, es defensa prou bé. Per altra banda, tampoc és un paper que brilla massa per fer aquest personatge de Belmont. Segur que qualsevol altre actor del país ho hauria fet tant o més bé que ell. Llavors no es justifica que es parli castellà, no sé per què. La directora López ja va introduir el bilingüisme en una altra obra com Bonus Track. Hi vam anar junts,
sí,
a veure-la.
Sí, sí.
La recordem. Li agrada això. Però a mi, doncs, bueno, considero que això perjudica molt el nostre teatre i la nostra llengua i que no ens hi podem acostumar. Perquè, mireu, per exemple, que un actor que està treballant, un actor català que està treballant a Madrid, com, per exemple, el Lluís Omar, que ara ha vingut i ha presentat La discreta enamorada al Teatre Romea, que ho faci en castellà, ho troba perfecte. Ho trobo perfecte que facin obres en castellà. Però el bilingüisme a mi no m'hi agrada. De totes maneres, considero que Les amistats perilloses és molt bona oferta teatral i que es podrà veure fins al 18 de juny.
Amb un vestuari que vés a saber si guanyarà algun premi, perquè
és
realment
preciós.
És un dels elements que crida més l'atenció.
És molt innovador i està molt bé. Molt.
I una obra amb un ritme força... No es fa pesada i...
Sí, sí, és que és una obra molt rodona, molt
bé. Se segueix bé la trama...
Sí.
I les interpretacions, doncs, també són...
Totes són molt maques.
Notables.
Totes molt bé. Sí.
Molt bé, doncs passem a la següent proposta.
Passem a la següent.
Saltem de teatre.
Exacte. Coralina, la serventa amorosa, una comèdia de Carlo Goldoni, representada per la Pela 29, amb direcció d'Oriol Brogi, al Teatre de la Biblioteca de la Catalunya, on sempre la Pela 29 actuen. Com totes les obres del dramaturg valencià, es tracta d'una trama còmica i divertida que parla sobre les relacions humanes, escrita amb gran riquesa dialèctica, frescor i enginy, amb situacions força ocorrents. Una bona oferta de teatre que compta amb una excel·lent traducció i adaptació de Ramon Vila i del mateix Oriol Brogi. En començar, sentim una veu en italià que ens convida a apagar els mòbils. Però a partir d'aquí ja tot serà en català, Només és el començament que ens ho diu en italià, entenedor, aquest italià mig xampurrat que s'entén ben bé.
Per anar entrant en context.
Exacte, perquè és l'obra típicament italiana. Comença la funció amb música de Vivaldi, que van viure en la mateixa època, Vivaldi i Goldoni. Per tant, doncs ja et situa també en aquella època. Un vestuari d'època i una escenografia amb molt pocs ornamentes, o sigui, molt poca cosa, diguéssim. Com sempre, la nau gòtica sembla que s'adapta a qualsevol funció. Simplement amb el recurs que utilitza la Perla 29 en decoració ja aconsegueix treballar i traslladar els espectadors a qualsevol ambient i lloc. Cortines corredisses que mai fallen, les finestres de la mateixa nau il·luminades, aquesta vegada sense sorra, però amb un entarimat envoltat de terra i el públic a tres bandes. Però, per sobre de tot, unes excel·lents interpretacions amb uns personatges ple de matisos. Unes actuacions molt còmiques, però que mai traspassen la ratlla de la pallassada. Esplèndida, la Mireia Xalà, fent el paper de l'enginyosa minyona que estima els seus amos i que els volen millor, sense pensar en ella mateixa.
Personatges femenins d'aquestes comèdies italianes, forts i molt centrals.
Molt.
I empoderats, en certa manera.
Sí, tota l'obra, dominant més les dones, tant la minyona com després que parlaré de la senyora, també són les dones les que dominen tota la situació. Especial i boníssima actuació del pallasso del grup Rum, el Joan Arquer, que ja ha treballat en altres ocasions amb la Perla 29 dirigint i fent altres col·laboracions. Fa una interpretació boníssima. Boníssima. I també magnífiques les actuacions de Xavier Boada fent un home una mica calçasses enfront de la potència de la seva dona, interpretada notablement per la Rosa Gàmiz. Aquesta dona amb un caràcter que és la que humana, és la que vol organitzar tot.
Un personatge molt estripat, però interpretat per una actriu, jo crec, amb una vis còmica que l'aprofita i la juga a l'extrem, no? Fins al final.
A l'extrem, molt, molt, sap molt. Llavors tenim el Ramon Vila, amb un posat encorbat, que sembla que sigui tal com és ell, sembla que és real aquell posat. El Jaume Vinyes fent un dels papers més còmics de la funció en contraposició de Sergi Torrecilla, que li toca fer els moments més romàntics i seriosos de la representació. També hi ha la Clara de Ramon, l'Iranau Tranis i el Xavier Ruano, que són actors habituals de la Perla 29. El Brogi busca sempre gent que vas veient amb ells, saps? Que els va triant sempre. La Mireia Xalà no havia treballat mai amb ell, però en canvi diuen que s'hi ha doncs, posat molt bé en el grup, l'han acceptada molt i que s'hi sent molt bé. Una direcció plena de detalls mil·limetrats, amb recursos molt teatrals, passant de moments més esbojarrats a altres plens de tendresa. Una deliciosa comèdia que jo diria 100% Perla 29, que jo penso que no us la podeu perdre.
I d'una qualitat molt similar a aquestes últimes comèdies que han fet darrerament, no?
Totes aquestes Segura... italianes que dirigeix el Brogi tenen aquest, no?, que s'assemblen.
Segell, segell.
Sí, de fet, esclar, tampoc no donen gaire de corredisses, de mals entesos, però que ell les sap mil·limetrar, com he dit, les sap dirigir fins l'últim detall. Estarà en cartell fins finals de juliol, o sigui que teniu temps d'anar-hi i passar una bona estona per riure, una obra molt estiuenca, diria jo, que penso que val la pena veure-la.
I per estar a gust com a espectador o espectadora, no? A la platea, al pati de butaques i disfrutar de ben poca cosa, perquè es tracta, ho deies, no?, d'un muntatge senzill amb quatre coses i tornant una mica a l'essència, perquè al final els actors i actrius veurem que passegen per aquesta mena d'enterimat de fusta, no?
Sí, de fusta.
Tornant una mica a l'essència del teatre, no?
Una butaca, quatre cadires que de tant en tant les treuen i les tornen a posar... Sí. Res més, la il·luminació.
Elements.
La il·luminació sí que és molt acurada.
Molt cuidada.
Sí. Mm-hmm. Tot val la pena.
Amb aquests personatges estereotipats que els reconeixem de seguida, ens identifiquem de seguida o els podem... No? Ja sembla que al primer minut ja els coneguem de seguida i que, per tant, ja entrem en el seu joc i ens... com a públic, no?
I gaudim de les interpretacions.
Exacte, i en gaudim moltíssim.
Això mateix.
Doncs, i encara ens queden moltes altres obres per comentar,
moltes.
Però ja serà la setmana que ve.
Ja ho farem, ara, ja ho farem.
Hi ha un boom a Sabadell i hi ha un boom a Barcelona, també.
Sí, sí, sí. I després vindrà el Grec, que encara serà un altre boom.
Exacte.
Sí.
Doncs gràcies, Elvira, per aquests dos comentaris d'avui, les dues recomanacions. Dimecres que ve seguirem comentant espectacles que podem veure a la capital.
Això mateix. Vinga, adéu-siau.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.està i també a Facebook. Això és tot. Bona nit. Gràcies per escoltar-nos. Amunt al Taló.